Molt bona nit. Si són les 9 d'un dilluns, això és Cultura Escacs, un programa d'escacs amb humor, amb bon humor, amb la col·laboració de Marc López, Roger Torralbo, David Muñoz Hierro i jo mateixa, la Berta Sender, perquè es tracta d'acostar els escacs a la gent i fer-ho amb la il·lusió i l'entusiasme d'aquest programa. I és que els escacs, senyors i senyores, són sobretot un art, l'art del pensament.
Oiga, ¿y usted cómo es que no habla nunca? Yo es que soy mudo.
Cultura escacs,
com es mou el cavall?
Tenim reis i reines, però no tenim cap drac. Cultura escacs,
cultura escacs,
cultura escacs,
cultura escacs.
Tenim blanques i negres i un escac i mat.
Però de qui va el programa?
Cultura escacs.
Molt bé, doncs avui ens acompanya el David Vivancos, que ens porta a la secció d'escacs i literatura. I com sempre el Marc, i bueno, esperem que el Roger i el Néstor segueixin tan actius com sempre pel xat del Facebook.
Hola, hola.
Bona nit.
Bona nit.
Haurem d'incloure ja el David, a la Lourdes, al Néstor,
sempre,
a la Cris, a la intro, no? Quan dius, no, amb la col·laboració de tal sí. qual, llavors ja fem tot el programa, ni noms, i ja està.
Que tenéis que hacer es poner una sintonia.
Vols una sintonia?
Oh, i tant.
Pues li demanarem al David, al Muñoz Hierro, no, no a tu.
Ni a ell.
Ni a ell.
Esperem una sintonia per cada
sí,
secció.
Bueno, de fet la teníem, La temporada passada teníem sintonia per cada secció, però... Vinga, va, deures per la setmana vinent.
Broma,
no, deures per la setmana vinent.
I, bueno, sí, després de l'èxit de l'entrevista de la setmana passada a Leoncho, voldríem... Bueno, la pregunta de la setmana està vinculada a aquesta entrevista i és a qui voldríeu que entrevistéssim i per què. I sortejàvem un exemplar del llibre 24 miniatures russes...
Aquí està.
...del David Vivancos.
Aquí està.
També, que si tu mateix ens pots explicar una mica de què va, si vols.
Ja vaig parlar aquí d'aquest llibre.
L'any passat, si el vam presentar, i a l'estiu també vam fer una presentació al Club d'Escacs Sant Martí, no?
Sí, sí.
Dins de l'Open.
Sí.
I t'hem vist aquestes setmanes també viatjar per les Espanyes.
Sí, sí. Sí. Valladolid. Estuve un par de presentaciones más, sí, sí. Me trata muy bien allí.
Són 24 contes curts, no?, d'escacs.
Sí.
Més un...
Això... Un remedio farmacològic.
Ah, això mateix, no? És el franxo...
Posem 25 contes i...
25 contes.
En torno d'este mundo maravilloso que és l'ajedrez.
El signaràs també aquest any per Sant Jordi?
Este mismo no.
Sisplau. No aquest, no.
Espero...
Els que queden per... no aquest que sortejarem avui.
Si todo va bien, espero poder firmar primicia un nuevo título.
Ole.
Pero nada que ver con ajedrez.
¿No?
Y no voy a decir más.
Hasta aquí.
Se te queda una cara de bobo si la cosa no funciona. Que es terrorífico.
Eso era un título de una película, si la cosa no funciona, creo.
Y cara de bobo seguramente...
No era si la cosa funciona y el protagonista era un astrofísic de partículas. No se sent el qui no se sent? Quin micro dels tres?
Ara no posa, hola, no sent, reviseu el sol, Marc Pera.
Ah, bueno, pues a veure si...
Rosa Martínez també ens ha comentat.
A veure si els controls, el David pot solucionar això. Potser és cosa d'aquests botons que tenim per aquí.
No sé,
sí,
jo crec sí. que això és el...
Ja, els auriculars, no, potser?
Sí. Rosa, Marc, se oye.
Ara, sí? Ara sí, no? Ara sí que m'escolto una mica més.
Que alguien nos diga si nos está oyendo. Por favor, hay alguien ahí.
Ostres, amb lo bé que ens havia sortit, no, la presentació.
Hay alguien ahí, por favor.
Ostres, tu.
Bueno, si no seguim el que...
Sí, sí, sí.
Però seguim, seguim. Sí?
De moment no comenten res, vale. Però bueno, seguim.
Bueno.
I bueno, el segon premi, sí. Si no volies afegir res més, és una inscripció per jugar a la quarta edició de l'Open Internacional de la ciutat de Vilanova, del Circuit Català d'Oberts Internacionals, que tindrà lloc el 19 d'abril.
Crec que és el primer torneig del circuit català, o sigui, dona el tret de sortida a tot el circuit, i bé, no? A Vilanova...
Sí, perdona, han dit que ja se sent.
Ah,
ja
perfecte.
Recuperat.
I això, estàvem sortejant aquesta inscripció a l'Open de Vilanova, que ja sabeu, no? Aneu a jugar i després a la platja. El 19 d'abril potser és encara una mica aviat per banyar-se, però bueno... Hi ha gent que es banya l'1 de gener per donar la benvinguda a l'any, no? Així que... Bé.
Després, l'Òscar Ferrer comenta que per quan música en directe a l'estudi?
Doncs la setmana que ve la Cris... bueno, clar, perquè l'Òscar havia de venir el 30 de desembre, que és un programa que al final no vam fer perquè teníem vacances. I aleshores sí que tenim pendent la batalla de gallos, que anàvem a muntar el 30 de desembre, i l'Òscar també havia de venir a fer una música en directe. De moment, la pròxima vegada que ve la Cris, que ho tinc apuntat per aquí, és el dia, ara t'ho dic, Òscar, és el dia 16 de març, o sigui, d'aquí tres setmanes. Ja tenim un grup, però mira, potser per la següent, que és el 27 d'abril, potser aleshores podríem recuperar aquesta batalla de gallos i que vinguessis a tocar en directe o alguna cosa així. Ja, ho parlem.
Sí, no, Òscar, que venga, que jo he visto vídeos i...
Sí?
Sí, sí.
Ah, pues mira.
Sí, sí, que venga, que venga.
I, bueno, fer un repàs molt ràpid dels diferents comentaris que ens han anat a les xarxes. Bueno, hem vist que a Instagram cada cop hi ha més comentaris, i bueno, destacar el Josep García Riera, el David Anton, Miquel Molina, Albert Domínguez, tots aquests eren els que la gent deia que volia entrevistar.
Sí, llàstima, no ha comentat el David Anton, no?, a qui vol que entrevistem. Llàstima.
I després a Laura Pubill, que acaba de quedar campiona de Barcelona Sub-18, per exemple. Després el Marc Narciso, perquè és simpàtic i no té un pèl de tonto.
Això ho ha dit un amic seu, dubtàvem, no?
Un semàntic.
Sí, però de fet el Marc Narciso tornarà a aparèixer al llarg del programa i no sé si en millors condicions o no. És una sorpresa, tenim... Bueno, que em lio.
I també l'Eduard Brufau posa l'Antoni Pous, perquè explica totes les activitats que fa, però dels escacs, o a la Patricia Llaneza, perquè explica anècdotes de l'arbitratge.
Molt bé. Sí, molta gent ha participat i per fi ha tornat a participar el Jofre, que feia setmanes que el trobava a faltar, no? I amb un altre comentari extens i ple de contingut quasi filosòfic, no? Diu, m'agradaria que hi hagi una mena de debat sobre escacs femenins, amb jugadores que, independentment del nivell que tinguin, hagin tingut alguna experiència en els escacs i que proposin polítiques de promoció sobre els escacs femenins. A més, el debat de l'any anterior crec que va ser un abans i un després del Cultura.
Ja tenim dos debats proposats, eh?
Abans i després. I ens dona una sèrie de jugadores que podrien venir al debat. Ens les apuntem totes i endavant. Tenia una pregunta per vosaltres, Berta i David, que era que, com que hem de fer el sorteig, no?, com que fem sempre, el podríem sortejar ara ja, no? Potser la gent que entra en directe, però no, ningú tampoc participa mai en directe, no?
Sí, participa.
Sí? Sí, ens esperem al final, però em feia il·lusió que li dediquessis, no? Si ara fem el sorteig i li surt el número 6...
Bueno, dediquem una mica més de temps i ja li dedico.
O sigui, li traiem minuts al Víctor, no? Com sempre, vale, em sembla... Si és
Víctor,
per això...
Víctor esta setmana merece entrevista doble, que creo recordar que la setmana passada se quedó
sí,
al telèfono,
sí.
¿Sabes?
Sí, és que teníem molt contingut la setmana passada.
Sí, sí.
També, bueno, ens van saludant pel xat, com els Escacs Canet, el Joan Fontanilles... I, bueno, el Marc Pérez ens explica que el torneig de Vilanova va anar l'any passat i, bueno, ens explica que va ser una gran experiència.
Molt
també
bé.
Es va sentir una opinió sobre això.
Sí, sí. Pues molt bé.
Així, ja està. Quan vulguis, ja, ens comences ja.
Sense més dilació.
Literatura, escala.
Chan.
Bueno. Hoy os voy a hablar de Teresa de Cepeda y Ahumada. Una chica.
Sí, sembla un plat.
Por fin una chica.
Ahumada.
Índice de audiencia ahí por lo alto. Este siempre nos hablaba de Unamuno, sí, poes, autores, viejunos y tal. Una chica por fin. Teresa de Cepeda y Ahumada, más conocida como Santa Teresa de Jesús.
Cepeda y Ahumada es que sembla un plat.
O Teresa
póngame
de
un salmón
Ávila.
Cepedo y Ahumado.
Uy, la audiencia. Rollo. No. Vamos a hablar de Santa Teresa. ¿Por qué vamos a hablar de Santa Teresa? ¿Por las torrijas de Santa Teresa ahora que viene Semana Santa?
Eso me queda muy lluny.
¿Por la paridad? ¿Tanto autor, ahora autora? No.
Tampoco.
porque este programa se está desviando de la senda que debería y necesitamos un toque de atención.
Veus, això sí, però no sé si aquella, la seva senda seria la que agafarien.
O por... Os voy a dar una pista. ¿Podemos poner la primera imagen, por favor?
A veure.
A ver si este matasellos nos ayuda un poco.
Ostres, no sabia.
Santa Teresa de Jesús, patrona de l'ajedrez español.
Molt bé. I té un cavall allà al costadet, no?
Sí, bueno, esto, de hecho, esto es, creo que es un sobre conmemorativo de algo. El matasellos sí, también tiene que ver con el ajedrez.
Pero sí, ya es el taulell.
Se lee peor, ¿eh? Pero bueno. Sí. El tema es que Santa Teresa de Jesús es patrona de los ajedrecistas en España. Cosa que yo no sabía y pensé, vamos a ahondar esto. Y
a ver, me di, ¿no?
No, sí, sabía que era verdad, claro, si no... La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre no se mete en estos líos, si no es así. Pero pensé que sería fácil encontrar información, no fue tan fácil y que no es tan conocido el tema. Entonces,
no, yo lo desconocía.
Empecé a meterme por curiosidad y estuve metiendo.
Pero es patrona, ¿eh? No madrona.
Bueno, yo esto no sé si es... Yo siempre he oído patrona y...
Vale.
Pero vamos, no sé, igual no es correcto.
Bueno. No sé.
Ahora vamos a hablar un poquito. Teresa de Jesús es del siglo XVI, nace en 1515, muere en 1582.
Y de ellas que Poe era viejuno, ¿eh?
Sí, claro, pero era la bromita introductoria, ya sabes. Es nombrada, no, proclamada santa, bueno, no lo sé, beata, bueno, en 1622. Pero lo que nos interesa más a nosotros, bueno, es una religiosa que hemos estudiado todos en el colegio, espero, una mística, escritora mística.
La verdad, la cara de...
No, vull dir, jo no tinc una escola religiosa, però em sap greu.
No se tocó este tema. Menos mal que estoy yo aquí. Bueno, también es patrona de los escritores españoles desde 1965.
¿Y tú como escaquista y escriptor, alhora?
Doblemente.
O sigui, des de quina vessant li dediques més tribut?
Yo creo que como escritor, como ajedrecista. Pobrecilla. Me dudo tributo ahí. Le rindo cada tributo los domingos. Fua. Doctora de la Iglesia en 1970, primera mujer doctora de la Iglesia.
Una pionera aquí, ¿eh?
Es pionera. Y de los ajedrecistas desde 1944. La historia brevemente va que en 1941, a la Junta de la FEDA, el señor Juncosa y otros zaragozanos proponen que fuera patrona por unos textos que había escrito referidos al ajedrez, que es lo que veremos hoy. Entonces esta petición pasó al arzobispado y en el 44 el arzobispado dijo, pues sí, está bien. Entonces, desde entonces es patrona del ajedrecista español. ¿Cómo me enteré? A través del blog de mi compinche Jesús Cabaleiro, que tiene un blog que es en el sitio Periodistas en Español, que escribe mucho de ajedrez. Y ahí vi que él hablaba del 75 aniversario de la proclamación, nombramiento como patrona.
Sí, que crec que els conec i que publiquen molt d'escacs. ¿Tú coneixes el Jesús?
Lo conozco por correspondencia.
Ah, vale.
Una relación epistolar completamente.
Molt bé, molt bé.
Pero compra Lotería de San Martí cada año, por ejemplo. No sé si debería decirlo. Bueno, pero quiero decir que tenemos mucha relación y se interesa por mis libros y por sus artículos.
Publican molts, ¿no?
Sí, sí. Y, por ejemplo, él me propone temas y aprovecho para decir que tenéis dos grandes oyentes, grandes por su entrega, ¿no? Roger Salvo y Daniel Casanueva son seguidores fieles de este programa y me proponen temas.
Qué fantástico.
Jesús Cabaleiro no lo oye, bueno, oye lo que le paso en los enlaces y tal, pero también los ha oído a toro pasado, digamos. Y ellos me proponen temas, entonces les estoy agradecido y me ha parecido un buen momento para...
Ahí vaig a estar navegant pel blog Escacs i Escacs,
sí,
una bona estona,
sí,
per veure què podia agafar per allà.
És mútua la col·laboració.
Sí.
Él también colabora de este modo sin saberlo. Sí, sí. Bueno, pues entonces él me dijo precisamente, bueno, yo vi a 75 aniversario, será muy fácil encontrar información. y no hay mucho más. Y el 75 aniversario, de hecho, solo lo conmemoró él en su blog, que yo sepa. Ni la FEDA hizo mención por ninguna parte de que tiene una patrona desde hace 75 años, que es Santa Teresa, que no es cualquiera.
Ya.
Ni Correos volvió a hacer ninguna tirada especial de nada, ni la Iglesia,
vaya,
que yo sepa, tampoco.
Queda el oblí,
es
¿no?
Es más de eso de esta efemérida.
I o sigui, escacs i escacs, la gent sí que pot trobar més informació sobre...
No, sobre esto no. Esto era Periodistas en Español, Jesús Cabaleiro,
vale.
Residente en Salamanca.
Vale.
Sí, que por el 50 aniversario de que es patrona de los escritores, sí que en Alba de Tormes se ha hecho un torneo de... que es donde murió.
Vale.
Se ha hecho un torneo de ajedrez y, bueno, y en Ávila, torneo Santa Teresa, hay uno que lleva 20 y pico, 30 ediciones. Muy bien, pues hablo un poquito de su vida, su obra, y vamos a por qué es patrona. Una mujer del siglo XVI jugando ajedrez. ¿Es posible esto?
En aquel momento se debía jugar a las cortes, ¿no?
Es normal.
Los palaus, y si tenía...
Gente con posibles, digamos.
Sí.
No jugaba todo el mundo.
Sí.
Entonces, ella es de una familia... El padre viene de un... Parece ser... que es de familia de judíos conversos, pero con posibles, y la madre directamente es una familia noble. Entonces la niña Teresa, que iba a decir Santa Teresa, la niña Teresa pues venía de una familia adinerada. Entonces en algunas de sus obras, que son autobiográficas, pues se sabe que era una niña pues que leía libros de caballerías, que leía El Romancero, que leía, y aparte pues devia de jugar a ajedrez. O sea, era una niña especial.
Cap a aquella època, ara que has dit jocs conversos, vam veure la pel·lícula documental La dama dels escacs, que va sobre el primer tractat d'escacs modern.
Sí.
I es considera que molts jueus que no es van convertir van haver d'exiliar-se, i el que havia estat el primer tractat escrit a no, ara no recordo quin poble de València, se'n va anar molt de pressa cap a Itàlia, i a Itàlia van sortir moltes còpies que durant molt de temps es consideraven que eren les primeres, però no, era perquè s'havien hagut d'exiliar els que no s'havien convertit.
Sí, la diàspora de los judíos.
Sí, sí.
Bueno, pues esta niña que leía también Vidas de Santos, empieza su vida desde... porque la anécdota es buenísima. A los 7 años... ¿Habéis estado en Ávila?
No.
¿Sí? Los cuatro postes, ¿sabes? En las afueras de, no sé, a 10 minutos de Ávila, sí, tienes una vista muy bonita en un sitio que han puesto cuatro postes, una cruz. Se supone que es donde su tío la atrapa, porque a los 7 años la niña Teresa ha huido de casa con su hermano Rodrigo, que es pequeño, tiene 8 hermanos, son 8 hermanos en total. Pero ella es la mayor, con 7 años. Se lleva,
dos equipos,
se lleva al pequeño Rodrigo de la mano, porque... Claro, las niñas ahora pues querrán ser actrices, digo yo, influencers, no sé, ¿qué quieren ser? Deportistas, cantantes...
Astronautas.
Bomberos, sí. Pero entonces querían ir a predicar a Tierra de Infieles y ser martirizados. Eso es lo que dice...
Eso, tú, las nenas.
La niña Teresa, en este caso.
Ah, vale.
Claro, ahora las niñas tienen otras preocupaciones.
Quintas itch, ¿no?
Pero en el siglo XVI, en el siglo XVI, la niña Teresa dijo: vamos a morir en Tierra de Infieles. Y su tío los cazó allí, en los cuatro postes.
Estaban ya apuntados.
La leyenda dice que fue allí, como a 10 minutos, un cuarto de hora andando. Bueno, de niño pequeño sería más tiempo.
Porque tenen les cames més curtes,
claro,
no?
Claro, claro.
A més, van dos de la...
Van más despacio. Bueno, quiero decir que esta niña leía... Tenía... Bueno, leía, que ya no debía ser muy normal.
No,
en
realidad, sí, ¿eh? Sí.
Bueno, a los 15...
Tampoco es normal ahora, perdón. Bueno,
a los 13 años creo que muere la madre, a los 15 va a estudiar a un convento, tiene una enfermedad muy grave, tiene una salud bastante frágil. Vuelve a casa... Y a los... Bueno, después de un año enferma, sí, vuelve a escapar, ya adolescente, y entra en un convento ya para entrar de carmelita a los 20 años o así. Ya es monja. Y viene ahí toda su carrera literario, religioso. Espero que no haya ningún teólogo escuchando este programa, ni Willy Toledo, si puede ser, tampoco, ¿vale? Bueno, entonces ella empieza a tener, ya más adelante, empieza a tener visiones, ve a la Virgen, ve a... bueno, no sé exactamente... tiene, de ahí los místicos, tienen visiones y tal, y su misión es reformar la orden de los carmelitas, ¿de acuerdo? Más austeridad, menos lujos, y se va a fundar conventos, funda 17 conventos.
No me olvido.
No sé si 18, funda uno masculino también con ayuda de San Juan de la Cruz, que es el gran olvidado de Ávila, porque toda la ciudad está dedicada a Santa Teresa, y San Juan de la Cruz, pues que también tiene su importancia, como autor también. Pues bueno, sigo porque vamos a... tiene problemas con la Inquisición, porque la denuncian por su nuevo modo de ver las cosas, porque cuestiona cierto desorden que hay en los conventos, bueno, todo esto. Ella quiere una cosa mucho más rígida. Sus obras, publica nada hasta después de muerta. Escribe un montón de cosas. Escribe, bueno, pues poesías, libros diversos, villancicos, bueno, de todo. Entonces, entre los libros que más destacamos es uno que se titula La vida, el libro de fundaciones que recoge toda su labor, sobre todo es en Castilla y Andalucía. Las moradas, castillo interior. El que nos interesa más a nosotros, Camino de Perfección, escrito entre 1652 y 1654. En sí que es, ella está con un grupo de monjas que le animan a que escriba algo para ellas, para cómo deben conducirse, cómo deben comportarse, para acercarse a Dios,
y els escacs,
etcétera.
Li serveixen de metàfora. Ahí
estamos, ahí estamos. Bravo. Y claro, yo pensé, Camino de Perfección, capítulo 16, que es lo que encontré en los artículos. Qué fácil va a ser esto. Cojo Camino de Perfección y aquí no está. Y digo, Dios mío, hay que ponerse a indagar duro. Bueno, luego sí que estaba, pero en una nota. ¿La historia cuál es? Ella escribe un borrador que es... conocido como el manuscrito del Escorial. Escribe un borrador y claro, ese borrador pues va a dar paso a un nuevo manuscrito ya mucho mejor elaborado para sus monjas. ¿Qué pasa? Que lo da a que lo vean sus amigos, su director espiritual, el censor no sé qué, tal, también ella toma sus propias decisiones y ve que aquella metáfora no acaba de funcionar y la suprime. Entonces el que se acaba publicando en 1583 después de muerta no tiene esos cuatro párrafos en los que hace referencia a la ajedrez.
Mic. Y por eso surtía nota peu de página.
Ahí está. Voy a leer algunos apartaditos porque ya vamos contra reloj.
Bueno, tranquila, uy.
En su primer párrafo, que es el que más habla de ajedrez, y no os parezca mucho todo esto, que voy entablando el juego, como dicen. Después dice, pues creed que quien no sabe concertar las piezas en el juego del ajedrez, que sabrá mal jugar, y si no sabe dar jaque, no sabrá dar mate. Así me habéis de reprender porque hablo en cosa de juego, no habiéndole en esta casa, ni habiéndolo de haber. Aquí veréis la madre que os dio Dios, que hasta esta vanidad sabía, mas dicen que es lícito algunas veces. Dice que en el convento no hay ajedrez, no debería haber, porque es un juego que distrae, pero que ella sí que lo ha practicado.
Vale.
En casa.
Un dels, també els escacs, en el món islàmic havia estat prohibit diverses vegades, en diferents èpoques, i un dels arguments era que distreia els homes només de les seves obligacions professionals, familiars, etc.
Mirando para la charla de hoy, pues claro, he visto que, claro, ella es de la época de Ruy López. Estupendo. Antes había estado León X de Medici, que es el papa que dice, no hay problema con el ajedrez.
Y Ruy López era clerga.
Sí, pero mucho antes, pues ha habido el arzobispo de Canterbury decía no sé qué, Tomás Becket estaba a favor, pero el siguiente estaba en contra. Entonces todo era un
toma y daca allí,
tal, ¿sabes? Bueno, la metáfora en sí es que el tablero es la vida, ella lleva un color, no dice cuál, habla de la dama, ahora lo veremos, y el rival es Dios, que es el rey.
Oh.
El rey habla de una cosa muy extraña. ¿Y cuán lícito será para nosotras esta manera de jugar? ¿Y cuán presto, si mucho lo usamos, daremos mate a este rey divino, que no se nos podrá ir de las manos ni querrá? Lo de darme a tal rey divino, yo creo que la censura eso no lo pasaba.
Claro, que está bien.
Se supone que solo
está
se le...
apustatana.
Solo se le vence con tus movimientos, tus jugadas, que son la humildad. Entonces, así se le rinde, con tu propia humildad. Pero claro, el texto pues podía tener un...
Vale, vale.
Una doble interpretación.
Sí, 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 sí.
El segundo párrafo dice: la dama es la que más guerra le puede hacer en este juego y todas las otras piezas ayudan.
Allá se acaban de cambiar las normas, ¿no?
Claro, exacto. A finales del 15 se cambian, ella es del 16, antes estaba la alferza,
sí.
Y ahora está la dama,
sí,
como
sí.
Figura poderosa. Y, por ejemplo, y a mí lo que me llamó la atención, que lo desconocía y debe ser un terrible desconocerlo, que ella habla de dama y no habla de reina.
Ah.
Y yo siempre pensé que era por la notación. Se dice dama para que no haya dos R, rey, reina,
sí.
Pero lo de la dama viene de más lejos. Ella habla de dama. Y yeah. Habla del poder de la dama, que esto también es revolucionario en el contexto. Aunque se esté dirigiendo a su,
sí.
A su grupo de monjas. ¿Eh? Y en el último párrafo, vuelve a mencionarlo, en los principios no supo entablar el juego... Pensó bastaba conocer las piezas para dar mate y es posible que no se da mate, que no se da este rey, sino a quien se le da del todo. Bueno, quiero decir que sabía jugar, desde luego. Y en... hay una carta que escribe a su director espiritual, Jerónimo Gracián, en 1575, que también menciona...
Director espiritual.
Nosotros no tenemos.
No, y así nem. Y así no para la vida.
Ella sí. Querría que nos pareciese les den mate ahogado. No sé cómo interpretarlo porque no conozco el contexto, pero vamos, está hablando de ajedrez,
sí, sí.
Y sabe jugar ajedrez.
Sí, sí, sí.
Por lo tanto, me parece muy acertado que sea la patrona de todos los que aquí nos congregamos.
¡Bravo! ¡Bravo!
Por último, ahí, un momento, me deja lo mejor. Imagen número 2, por favor. Oh, me costó encontrar, ostras. Esto, me costó y casi me lo salto.
Sí.
Este es el borrador, por eso se entiende bien poco.
Sí, sí.
Es el borrador primero, donde están los cuatro párrafos dedicados al ajedrez.
Espectacular.
Que en el segundo no se encuentran, a pesar de que... Debo decir, para el segundo ella desarrolló el tema. Escribió como 5 folios sobre esto. Se supone, porque está el huequito.
Sí.
Pero luego se arrepintió y lo tiró al fuego.
Vaya.
Entonces
vaya.
No sabemos realmente qué escribió. Pero era basado en este. Y entonces, esto lo he encontrado en una página que es de un grupo editorial Fonte, que tiene que ver con la orden y tal. Y la página es teresavila.com, solo con una, teresavila.com.
Teresavila.com.
Y aquí encontré, claro, me volví loco porque yo buscaba el manuscrito y en el capítulo 16 no aparecía. Y esto era en el manuscrito del Escorial, está en el capítulo 24. Ah, amigo, hasta que lo encontré. Yo pensé, Jesús Cabaleiro me ha hecho el artículo, qué fácil esta intervención mía, sí. Más descansada que nunca. Y seguí porque el tema me parecía muy curioso. Perdona, ¿puedes poner un momentito más? En la lupa, que en esta web vas con una lupa, la puse en dar mate.
Sí. Ahí. Ah, vale, sí, claro.
Ahí tenéis...
Sí, el quadre aquest és de la teva investigació posant la lupa.
Ahí tenéis dar mate escrito por Santa Teresa.
Espectacular.
En 1588, Fray Luis de León vuelve a publicar la obra de Santa Teresa y añade esos 4 parrafitos de ajedrez, porque los considera como una metáfora muy...
Molt bé, molt bé.
Molt interessant.
Periodisme i investigació aquí, eh?
Sí,
un totalment. Un poquitín.
Moltes gràcies.
De res.
Moltes gràcies.
Mi pròxima intervenció us hablaré del turco, posiblemente.
Ay, casi, ha afegido posiblemente al final, ¿eh? Ya estaba aquí.
O de toros y flamenco.
Oh.
Que es de lo que de verdad.
Parem casi el turco.
Que es de lo que de verdad sé.
Casi el turco.
Bueno, em sembla que ara tu ens tenies una petita sorpresa, no?
Sí, sí, sí. Hem parlat molt de... Bueno, molt no. Hem parlat menys del que hauríem d'haver parlat dels que primer, l'any passat, vam començar a anomenar els Òscars dels escacs per recuperar una tradició que s'havia perdut. La gent pot recuperar el xarxa de mat especial de la Lliga, aquell programa que durava 15 hores seguides, no? Allà a l'hotel del Poble Nou. No sé si era 30 de març o alguna cosa així, de 2019, i en aquell programa especial vaig presentar els Òscars dels escacs i com nosaltres havíem fet una sèrie de categories, així mig en broma, per enganxar-ho de nou, no? La idea seria fer una gran festa, una gran gala de celebració dels escacs i ens vam fixar amb els Òscars. Però després la idea, madurant-la una mica, vam pensar, home, per què els Òscar i no els Gaudí, no? Ja que en tenim uns de propis, per què no els aprofitem? Però per evitar, vés a saber si no podem fer servir Gaudí dels escacs, pues, hem pensat anomenar-los els Gaudí. I crec que encaixa perquè tots gaudim de jugar a escacs, no?
Pensat... Qui?
Hem pensat Cultura Escacs... si tu també has pensat com a cultura... els Gaudí dels escacs, no? I no sé si l'audiència més que s'acaba d'afegir, no?, que en segueix de fa poc, potser no es recorda, però l'any passat preguntàvem a l'audiència quines categories els agradaria veure en aquesta gala dels escacs, no? I ens van deixar unes quantes propostes. Vam fer un match sembrat entre les categories que existeixen de veritat en els Gaudí en els Gaudí i hem fet el mirall amb les categories que serien d'escacs, d'acord? Llavors ens han sortit 12 categories que van des de la millor pel·lícula, no? Que seria que la categoria del Premi Gaudí millor pel·lícula seria, en el Gaudí dels escacs, seria la millor partida, no? O, per exemple, la millor direcció seria el millor capità en competicions d'equip, no? Hi ha moltes categories en els Gaudí, nosaltres hem agafat 12 només, i a partir d'ara també jugarem això, no? I algunes preguntes de la setmana aniran orientades en aquest sentit i que ens dongueu... O sigui, ara, fins ara, hem trigat un any a determinar les categories d'aquests premis, que donarem no sé quan, i ara es tracta de que ens dongueu els vostres candidats, d'acord? I per no començar de zero, jo porto unes propostes de candidats ja per anar posant contingut, d'acord? Aleshores, el candidat a millor partida de 2019... recordem que millor partida equival a millor pel·lícula. Si em pots posar la següent imatge, és aquesta, no? Una partida jugada l'11 de juny de 2019 en el que un dels protagonistes, però no qui va guanyar, és el que està cridat a ser un dels més escaquistes més importants en els següents anys, la Liretza Firuza, que en aquell moment tenia 2.682 d'elo, es va menjar una entrega de dama duríssima ara mateix, a la jugada 9, el negre va fer dama per C3 i a la jugada 52 va acabar guanyant la partida, no? Des de la jugada 9, que fa dama per C3, a la 52, va començar a maniobrar i el Murali Karthikeyan, que era el jugador de negres, pues va fer una de les pàgines especialitzades com aquesta que s'ha agafat de chess.com, pues la consideren una de les millors partides, no? De moment, el nostre candidat per millor partida 2019 tenim a Murali Karthikeyan. Anem a la següent categoria, que seria el millor... Ai, vale, espera, David. Ja te les demanaré. Ja ho ha vist tothom, no?
Ha rotat la olla.
Perdó. La segona categoria era millor director, eh? I en els Gaudí dels escacs equival a millor capità en competicions d'equip. I la nostra proposta és...
Ramon Caro.
és el Pere Reginaldo, per haver guanyat la Lliga Catalana per 82a vegada consecutiva. Aleshores, anem a... la tercera categoria és la de millor guió, d'acord? I millor guió... era una mica difícil, però ens ho havia demanat la gent en els comentaris de l'any passat a la pregunta de la setmana en qüestió, i era l'equivalent a millor guió és la millor preparació teòrica, d'acord? I m'ha costat molt trobar què posar en aquesta secció, i aleshores he posat que la millor preparació teòrica potser té només una edició perquè després ja s'acaba, no? I és que si em pots posar la foto d'aquesta portada de llibre, Game Changer, és una anàlisi que fan el Matthew Sadler i la Natasha Reagan sobre com juga la nova intel·ligència artificial al Fa0, no? Llavors, millor preparació teòrica potser és petar-se tota la teoria com va fer el Fa0 amb Stockfish, no? Sí que el maig no va ser el 2019 entre el Fa0 i Stockfish, però el llibre aquest sí que va ser llançat el 2019. Per tant, millor preparació teòrica, la proposta de Cultura Escacs és el Fa0. Ja està, en general. Després, anem a la categoria ja dels protagonistes. Millor protagonista femenina seria la categoria del Premi Gaudí, i del Gaudí és millor escaquista dona. I aquí tenim una sorpresa per la nostra estimada...
Sí, home. Oh, però que ha de ser que jo, escaquista, no, eh?
Per la seva tasca com a difusora, no? Cada setmana aquí al peu del canó. Heu vist, no?, la reacció, no s'ho esperava.
Home, perquè escaquista...
Bé, inclús...
Vull dir, jo entenc vinculada al món dels escacs, sí, però...
No, aquí les definicions són molt amples. Escaquistes és com català, no? És català qui viu i treballa a Catalunya, doncs escaquista és qui...
Vinculat al món dels escacs.
Exacte. Llavors, però aquí la gent, o sigui, a partir d'ara i fins a que donguem els premis, que no serà final de temporada o alguna així, la gent ens pot anar donant les seves candidatures, no? O candidatures d'altra gent.
Sí, perquè el Marc ja ha dit, jo penso que hauria de ser de jugadors catalans per això, o almenys que juguin per Catalunya.
Jo crec que sí.
Tot, o sigui, a la primera el pobre,
suposo que ho ha comentat,
el pobre Cartillecan li traiem,
això l'audiència que vagi comentant.
Exacte.
Te lo estás equiparando a los Oscars, que son Mundo Mundial, Globo Terráqueo, pero si lo comparas a los Gaudí, pues tendría que ser els escacs catalans.
D'acord.
Ja ho direm.
És una opinió,
D'acord. Es tindrà en compte. Hem vist la protagonista femenina. Ui, anem molt tard, anem al millor protagonista masculí, que seria el millor escaquista home. I aquí tenim una proposta pròpia, que és l'Antoni Pous, com a amic del programa i per el voluntariat que fa a diferents centres. Però l'audiència ja molt atenta ens ha proposat el següent millor escaquista home, que és l'Albert López, també per totes les seves... portar els escacs a llocs com la Fundació del Síndrome de Down o coses d'aquestes, no? Tot el que fa amb objectiu social i no pels escacs com a si mateixos, no? Anem a la categoria 6, millor pel·lícula documental, seria la millor crònica, i aquí tenim la candidatura és per als nostres amics del Xarxa d'Amat. Ara li comentarem al Víctor, que té el programa nominat. Després tenim a la setena categoria millor curtmetratge, pues és el millor curt, és a dir, el que t'insulta per internet, no? Llavors aquí hi ha molta gent que insulta. Aquí hi ha un senyor, sí que no m'insultava, he agafat un dels més suaus, no? Però escolti, senyor, ja abandonaré quan vulgui, no? Aquí em donava el seu consell d'abandoni, pues ja ho faré quan... Llavors... anem a la millor banda sonora, que seria millor cançó dels escacs, i tenim aquí una cançó en la qual en el videoclip apareixen els escacs, Haute Couture, de la Rosalía, no? Seria una gran ambaixadora dels escacs allà on n'és. Ens queden unes quantes categories, però hauríem de trucar al Víctor, no? Bueno, tenim millor fotografia, millor vestuari... Millor fotografia... hem agafat una foto que més que una foto era el meme que es va posar més de moda l'any passat, en la qual surt la reina d'Anglaterra, no? Ah. I un obispa, no? I és el, si el bishop es mou, la queen se'l menja, no?
Creo que me l'han enviado com 50 i...
va ser el meme de l'any, no? L'escollim com a millor fotografia. Després tenim el millor vestuari, i aquí és on torna a aparèixer, malauradament, el Marc Narciso, que ens perdoni, però el millor vestuari és el trajo que li han fet algú, no? I el 29 de desembre el Marc Narciso li van entregar dos cavalls, una qualitat i la dama, i... però com que ens l'han proposat per entrevistar-lo, el convidarem aquí i li farem un bon massatge. Marc, no t'enfadis.
Que mal.
Ah, bueno, tornem-ho a intentar. Després tenim...
Cámbialo por el que lleve la camisa más vistosa, o yo qué sé, pero...
El millor vestuari era el trajo que li han fet algú.
Eso es muy desafortunado.
Molt desafortunat? Sí. Vale, perdona, Marc, perdona. Ha estat sense voler. Després tenim els millors efectes especials, visuals, que seria una peça de disseny gràfic, i que no... fem una mica d'autopromoció, no?, de millor peça de disseny gràfic del que hem estat fent, que són les Caixa Cards, no? Ara sortirà alguna d'aquestes jugadores per aquí. No, no ets tu, Berta,
no,
tranquil·la.
Ja ha sortit, la gent que... És la primera mostra i ha sortit.
Ha sortit prou.
I després tenim... la Jennifer Shahade, bueno, és la peça de disseny gràfic, no? Les Caixa Cards. I l'última categoria és Premi Especial Trajectòria, que hem copiat, no? No té traslació, és Premi Especial Trajectòria, i aquí l'audiència ens ha demanat que li dediquem al Pep Malendres, per tota la seva trajectòria amb els escacs escolars i tal. I no hi ha... El Víctor... Ens està fent el salt, el Víctor.
Doncs el traiem de la nominació.
Molt malament, el xarxa de mata està a punt de caure de...
No, no, és
de la nominació. La Berta, molt dura, eh? Ara... I fins aquí, no? Tenim 12 categories, ja les hem dit totes, però ja penjarem la imatge a les xarxes perquè l'audiència no hagi d'anar consultant tota l'estona el programa i que ens facin, ens presentin les candidatures que creuen, no? Les persones...
Bueno, Pere proposa... que potser faltaria millor delegat que acompanya els nens a tornejos i mestre d'escacs, com afegir una categoria.
Les categories estan tancades, gràcies, Marc, però ja...
Després ja que la dura.
Estan tancades i ara només...
Sacadme de aquí, por favor.
Ara només s'ha de proposar candidats i candidates, d'acord? Per les categories... I, si voleu, fem
però
el sorteig.
Si li pot dedicar el llibre.
D'acord.
No
sé, tindríem temps, en minut i mig, d'obrir-lo i tal?
2 minuts.
A veure.
Víctor.
Tenim... jo havia preparat dos semàntics, no?
Vale.
Ja que no està el Víctor, els faig jo. Veient les classificacions, el grup 2 de preferent, el Gavà visitava a l'Ideal Clavé, enduent-se la victòria per la mínima. Van quedar 4,5 a 5,5, el Gavà com a visitant. I la veu de Gavà titulava "El maig a Gavà amb victòria". Gràcies, Berta, gràcies.
I... també crec que li vaig seguir escrivint.
Vale. O sigui, el Gavà guanya i la veu de Gavà titula "El maig acaba amb victòria". S'ha de fer el gest. I després el grup 4 de segona divisió, el Santa Coloma de Caral, guanyava amb un contundent 8-2 a l'Amposta, i l'Amposta al dia publicava el següent titular: "Puntuada visitant amb Costa". Recordem, 8-2, l'Amposta visitant, l'Amposta al dia publicava "Puntuada visitant amb Costa".
El Roger no dice nada. No tiene nada que decir al respecto.
No, ni tren.
Fem els comentaris. Tenim 13 comentaris aquesta setmana, 2 premis, generem 2 números aleatoris, el 12 i el 13. El 12 s'endú el llibre del David Vilancos.
El Josep d'Instagram.
Josep d'Instagram s'endú un molt bon premi. I el número 13?
El Jofre.
Jofre se'n va jugar a Vilanova.
Molt bé. Felicitats, Josep. Felicitats, Jofre.
Sí. I
pues això és tot, no?
Moltes gràcies, no?, per estar allà i...
Fins la propera.
Vinga.
Ciao, ciao.
Adéu.
Ves que soy mudo. Cultura Escacs. Cultura Escacs. No me mola.
Participa al programa.
Cultura Escacs. Cultura Escacs.